Què tal? Bona nit, bona nit. I també el periodista brasiler que fa molts anys que treballa aquí a Catalunya i que ha après a parlar català, Marcelo Beckler. Hola, Marcelo, què tal? Bona nit.
Aleix, què tal? Bona nit. La retransmissió de TNT Sport, eh?
Sí.
T'ho anava
a dir ara. És la transmissió d'ahir de l'Atlético Paranaense Corinthians de TNT Sports, d'on treballes tu, no?
Exacte. El narrador és l'Andra Henning, la nostra estrella, el nostre pou.
Doncs ho fa molt bé, perquè el gol l'aguanta fins al final.
Era una picada d'ullet, ja ho sabíem, sí. Per això ho hem fet, eh?
No li diuen allà, no li diuen gol de Tigrinho, no li diuen
algú. No, encara no.
Encara no. Es fa dir Tigrinho, no, Marcelo?
Sí, està ben dit Tigrinho. No sé per què, inclús, es diu Tigrinho, perquè a Brasil hi havia un jugador que era molt, molt pitjor, que era López Tigrão, fa uns anys. Però el Vitor Roque té més pinta que ell.
Bueno, tu treballes aquí, però suposo que estàs molt pendent, evidentment, amb TNT Sports, de tot el que es diu allà al Brasil. Què et sembla que el Barça estigui a punt de fitxar, estigui molt a prop de fitxar aquest futbolista que diuen que és la nova perla brasilera de 18 anys, Vitor Roque, Marcelo?
Sí, i també va començar un equip que jo segueixo molt a prop, que és el Cruzeiro, l'equip de Ronaldo, avui al Brasil, és l'equip de la meva ciutat, i des de ja fa l'any passat que ja ho segueixo. És un jugador que per a mi la principal característica, la principal qualitat és l'instint. Té un olfat golejador, un instint de la pilota li cau al peu on s'ha de caer i que des d'allí marca. És la millor cosa que té. No toca massa pilotes, no és un jugador molt, molt combinatiu, no és un jugador que farà afegir moltes coses al joc d'altres jugadors del Barça. No és alt, té 1,70, fa 1,72 i però fa molts gols. Fa molts gols, té moltes coses per millorar, per evolucionar, i jo crec que és un jugador per arribar aquí, treballar molt, picar molta pedra, escoltar molt, i des d'ahir tornar-se un jugador Barça. O sigui, que avui no es pot dir que sigui un jugador Barça, perfil Barça.
Val. O sigui, té qualitat, no? Per tenir 18 anys té molta qualitat i li cauen els gols a les butxaques, pel que dius, però quan aterri a Europa necessitarà un reset futbolístic, no? Per entendre com es juga aquí a Can Barça, vols dir.
Sí. Per exemple, si mires les dades, toca la pilota 26 vegades per partit a la Lliga Brasilera. El Luisito, el Luis Suárez, que juga al Grêmio, toca 55 pilotes. Toca més que dues vegades, toca dues vegades el que fa el Vitor Roque. El Lewandowski, que al Barça, jo mirava, va tocar a la Liga una mitjana de 38 pilotes al partit. O sigui, que no toca masses pilotes, és que no participa massa dels jocs. I per jugar al Barça, que està constantment amb el baló, és que toca la pilota, que agradar-li estar en contacte, participar, obrir espais, i això encara no ho fa.
Pau Ramírez, a veure, des del Brasil. Crec que vens de l'Allianz Parque, no?, de veure un Palmeiras Botafogo.
Sí, el partit estrella, t'ho pot dir el Marcelo, de la Lliga Brasilera mateix, perquè era el sorprenent líder, que és el Botafogo, visitant la casa del vigent campió i segon classificat, el Palmeiras, i ha guanyat, doncs, el líder 0-1. Per tant, a 8 punts ja del Palmeiras, que és el gran favorit per la majoria de gent per guanyar el campionat. És a dir, hi ha sorpresa aquí, de moment.
Ara mateix, Botafogo és líder. Qui va segon?
Bueno, ha guanyat el Grêmio amb gol de Suárez, el Flamengo està guanyant i després hi ha el Palmeiras. Per ser el gol, estàveu parlant de Tigrinho, l'ha fet Tiquinho Suárez, que és la revelació, juntament amb Vitor Roque, d'aquest Brasileirao del 2023.
Però tant, si estarem fitxant el dolent, que ja ens passa a vegades.
Compte, no t'ho confonis.
Vigilem amb això,
Té 32 anys.
Tiquinho, 32 anys.
Que no ens confonguem, que ens ha passat amb Manolo Hierro i Fernando Hierro. Tenim algunes experiències amb això,
Digues.
Aleix, una anècdota, quan estava sortint de la tribuna de premsa, tenia dos periodistes al davant que no coneixia, anaven a agafar l'ascensor, i estaven parlant del Vitor Roque, i el que anava primer de tot, perquè és un passadís estret, li diu en català seria, aquest Vitor Roque és molt bo, molt bo, i l'altre diu, sí, té molta personalitat, molt bo. No sé què venia la conversa, però anava just darrere seu, i m'ha fet gràcia, no?, que estaven parlant de Vitor Roque, no tenia res a veure amb el Palmeiras Botafogo d'avui. Però, bueno, és la sensació que hi ha ara mateix al Brasil. Com heu posat abans, ahir va fer el gol de la victòria del Paranaense contra el Corinthians, i bueno, jo coincideixo plenament amb el Marcelo, amb l'anàlisi que ha fet. Jo crec que si m'haguessis de preguntar, la principal virtut és l'oportunisme. O sigui, és un jugador que passa desapercebut. 88 minuts pràcticament que no toca la pilota, i però bueno, en un moment determinat està igual que ahir, en el, on cau la pilota i fa el gol. Jo crec que té el do de l'oportunisme, més que no és el típic crack brasiler que ens hem inflat de veure, bueno, jo que sé, Neymar, jugadors supertècnics amb una habilitat excepcional. No, és diferent, aquest simplement té un do de l'oportunisme. L'any passat, en un dels primers partits que juga al Libertadores, li dona la classificació a la final, crec que és a la final del Paranaense, marcant el gol de la victòria Argentina contra Estudiantes de la Plata. Estava allà on va caure la pilota. Avui té aquest do de l'oportunisme. Jo crec que és la principal virtut que té, més enllà de... No és super tècnic, no el veuràs driblar molt, té velocitat, però tampoc és un jugador que sigui gaire alt, gaire fort, no té la potència, per exemple, jo crec que té Endrick. Té el do de l'oportunisme i fa molts gols així.
Però, Pau, que tu... Sí. Jo sempre estic esperant el teu veredicte, dit amunt o dit cap avall, perquè amb Douglas ens ho vas clavar, sé que cada cop jo dic, Aleix, truca al Pau que ens digui si gallo o gallina, això.
Amb Douglas que va dir que no?
Home, va dir, va dir que esteu fent, que era un acudit, això, que em truqueu per parlar de Douglas. Sí. Jo dic, Pau, però no serà tant, i m'ha dit, serà tant.
Substitut d'Alves era, Douglas, venia a ser.
De veritat, així que Vitor Roque, què?
Jo, a mi em genera molts dubtes. Hòstia, perquè m'ha tocat seguir bastants partits per feina de l'Atlético Paranaense, i clar, és un jugador que no el veus, o sigui, passa desapercebut, i és el que està dient ara, no és el típic crac, allò que la demana, que veus que assumeix la responsabilitat, és un perfil diferent, i jo no sé si el Barça el que necessita és un jugador així. A mi em genera molts dubtes, eh? Que és un bon jugador, està clar, que sigui top, i el jugador... És a dir, que en surti, per exemple, un Vinícius, que és el que suposo que esperem tots, no? que tardi menys a explotar, però que sigui realment l'estrella, jo no l'acabo de veure. Espero equivocar-me, però jo no l'acabo de veure. Em costa molt veure-li algo diferent, a part de l'oportunisme que té.
Doncs el Barça pagarà molta pasta, eh?
Sí, què vam dir?
No, avui preguntàvem, 35, no? En fons de la negociació, com estava la situació. Ens deien que tot avança positivament, que confien que es podrà tancar en breu i que es mourà en els termes que vam explicar. 35 fixes més 10 en variables, que seria el que estarien discutint hores d'ara Barça Atlético Paranaense. Alguns bonus d'aquesta operació que serien de fàcil compliment, és a dir, que serien 45 milions el que acabaria pagant el Barça, i ens asseguren també que un cop es tanqui l'acord entre clubs, l'entesa amb el jugador serà ràpida. És a dir, que la qüestió és bàsicament amb els clubs i que esperen que no trigui massa en tancar-se. Deixa'm dir-te només en aquest sentit que els informes que té el Barça sobre aquest jugador, i ho apuntàvem aquí al Tu Diràs, una de les qüestions és que era un jugador més pràctic que vistós.
Luis Suárez. És un Luis Suárez entre cometes, més pràctic que vistós.
És a dir, que no és això que deia ara el Pau, que no era un virtuós, que no és un jugador d'un slàlom, allò de dir, uau, quina meravella, però sí un jugador d'aquests que la té i marca, i destacaven també la seva potència i l'experiència que tenia, tot i ser tan jove, haver disputat competicions com la Libertadores.
Això no és tan fàcil com pago molta pasta i em surt bé, perquè sí, evidentment sí. És així, però és veritat que per un tio de 18 anys pagar tant, entenc que el Barça d'estar segur i que hi ha darrere una feina des de fa anys important per fer una aposta tan bèstia econòmicament parlant per un jugador tan jove.
Pitch i Solsona, què us sembla des de fora, amb tot el que ens expliquen?
No ho sé, si surt bé l'han fitxat tots, i si surt malament no sé qui l'han fitxat.
Les medalles diran que volen, no? Si surt bé.
Sí, qui és? L'Andrick Curi? El Deco? Qui és?
Curi és el representant i Deco és el director de futbol del Barça, però Curi és el seu agent. És a dir que, al final, amb els brasilers, la culpa sempre és de Curi. Al Barça o com a representant, però sempre li podem...
No, escolta, dime els brasilers que han portat últimament que hagin funcionat, tu.
Jo ara mateix no en recordo. Neymar.
Ah.
Sí, clar, no. Ell et dirà els
bons... Neymar vas pagar una pasta brutal, eh?
Bé, te la van tornar al PSG, te la va tornar. Vull dir que
ja sí, va... No, home, però ja vas fitxar un futbolista contrastat, un futbolista que era de lo millor que hi havia per ahir.
Artur Melo, no?
Artur Melo, Paulinho, també de la Cúria.
La distanció Víctor Roque és en la línia de la operació Rodrigo al Madrid o Vinícius al Madrid, fitxar-los quan són jovenets, pagar una quantitat que al principi sembla una barbaritat, però que després si te rendixen dius, mira, una gran inversió.
Sí, el Madrid està...
Si no te rendeixen...
El Madrid està 2-1, Pichi està amb Rodrigo, Vinícius,
sí, i René,
que li ha sortit
sí,
allà...
Sí, sí. Per això t'ho dic, que m'ha sentit. A mi m'agradaria saber qui va fitxar a Des. M'agradaria saber, no sé, quan ha sortit Pedri, tothom l'ha fitxat. L'ha fitxat el Planas, l'ha fitxat l'altre i l'ha fitxat l'altre. A Des no l'ha fitxat ningú, va vindre sol, va venir caminant des del Països Baixos cap aquí i va dir, aquí estic.
Però, escolta, potser ha crescut el Milan amb la sessió aquest any.
No, però el
sí, ha crescut si moltíssim, jugat, mira si el volen, mira si el volen.
No, ara ja fa 1,85 m, però potser necessita un pas intermig. Anar a jugar a l'Ajax o... No, no va anar Romario
Roque,
i Ronaldo.
5 anys va estar al PSV.
Clar, el PSV
i Ronaldo clar, també va anar al PSV.
El Pau, és Pau, no?
Sí, el Pau i el Marcelo, sí.
Pau diu que no el veu.
Ja. Diu, Marcelo diu que sí, que ha de créixer, que necessita no, estar aquí una temporada no, ja, i aprendre.
Jo també m'ho va dir la meva mare. Nen, fins als 40 pots créixer. I em vaig quedar com em vaig quedar.
Petito.
Ja no creixerà, 18 anys. Ara és golejador, vale? És golejador. Ara no el veu fent... Clar, no serà en Vinícius, això ja. No, jo no espero que sigui Vinícius ni Rodrigo, però potser aquest pas intermig, que vagi amb una... a Holanda, per exemple, i allà, doncs, potser és
però estable. Però aquest pas intermig no és una mica el que pot fer aquí si no ha de ser titular, si encara juga Lewandowski i ell va entrant això... de mica en mica, no? Saps? Vull dir que potser pots tenir-lo aquí també, no? Perquè vagi aprenent la manera de jugar i que vagi entrant de mica en mica, perquè el titular aquí ha de ser Lewandowski encara.
Amb 18 anys.
També és veritat que no sé què em pensa.
És una posició difícil.
Marcelo, no sé què em pensa el Marcelo, que si ve aquí estil Julián Álvarez, que té un Haaland per davant, és a dir, si ve aquí amb un Lewandowski per davant i va tenint minuts, no? La seva aclimatació pot ser millor, no, Marcelo?
Sí, és que el que jo crec, perquè Lewandowski té 35 anys, 36, 35.
Ara anava a dir també, Marcelo, que clar, que Haaland és molt més jove, sí, com sí, per poder jugar més minuts que Lewandowski.
I també en toca poques, hauràs...
Em referia a titular, suplent. Sí.
I Haaland tampoc sí, 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 és del jugador que en toca
no,
moltes.
No, però que físicament encara és un jugador que està
jo, com
un
toro. Jo m'ho recordo, el perfil de titularíssim i sí, suplent sí, sí, jove, sí, no? Sí. És a dir, Haaland, Julián i Lewandowski, Vitor.
Però potser hauràs de dosificar molt més Lewandowski perquè físicament... Ja.
Però si mirem com va començar la temporada Lewandowski, com la va acabar, jo crec que faria falta que no jugués tants minuts,
Per això que el substitut, el nou que vingui a donar-li descans, potser tindrà un bon coixí de minuts.
Sempre els descans que els hi dones amb els titulars titularíssims són en funció sempre del partit i de les circumstàncies del resultat.
Escolta,
si del resultat va justet, Lewandowski estigui bé o malament, estarà allà.
I la competència? El fet de tenir és que al final ara Lewandowski una competència ha tingut aquesta temporada.
No,
pràcticament ni una, no? I el fet de tenir, és cert que és un tio jove i tal, és un jugador jove, Vitor Roque, però si comença bé, doncs també això li fa posar les piles a Lewandowski.
Perquè categories inferiors del Brasil ha jugat ja, Pau, Marcelo?
Sí, sí, és internacional, crec que el sub-20 i a les de base, sí, sí.
Va debutar, no, Vitor Roque?
El sud-americà sub-20 que jugava, jo crec que el mes de gener va ser el màxim golejador.
Sí.
Jo crec que va ser el Pichichi.
Sí, vull dir que apunta ja maneres sí, també sí, en categories inferiors del Brasil. Val.
Sí.
Val. I el debat Endrick-Vitor Roque, André Curi ens va dir aquí a RAC1 que Vitor Roque serà molt millor que Endrick, que és el jugador, la perla brasilera que ha fet el Madrid. Tu, Marcelo, què diries?
Jo veig més coses en Endrick. Aquesta potència física és més alt, no és... molt més alt, però fa 1,77 m, el Vitor Roque 1,72 m, té un any menys a l'Endrick, o sigui que té un any més per evolucionar el cos, la manera de jugar, encara és un adolescent encara, i jo crec que Endrick serà millor que ell, però això de distint de Vitor Roque em sembla que té més que Endrick. El oportunisme, com li cau la pilota, jo crec que això li dona millor i per on devem descendre, que la pilota li caiga al peu a l'hora de marcar també és un punt important.
Sí, sí. Tu, Pau, què penses?
Mira, acabo de veure Endrick i jo crec que s'ha estancat una mica. O sigui, no ha tocat entrat de suplent, no ha tocat pilota, però jo feia partits, Endrick, ja s'ha començat a criticar perquè va passar una ratxa, no recordo quants partits eren, sense marcar i li costava molt. I es nota, clar, és un xaval de 16 anys, vull dir, que ha fet el salt directament al futbol professional i li està costant. S'ha estancat una mica, però com et deia el Marcelo, Endrick té molt potencial de creixement. Encara, Vitor Roque també, però Endrick, clar, estem parlant d'un jugador de 16 anys, que vull dir, ja fa gols amb el primer equip del Palmeiras, però s'està trobant, jo crec, que el passar doncs, del sub-20, del juvenil, al primer equip, doncs, li està costant més del que tothom s'imaginava. però com a jugador jo, pel que he vist, tot i que Hendrik s'està estancant una mica, crec que jo em quedaria amb Hendrik, que
però també juguen a la mateixa posició? O un és sí, més però migcampista i l'altre és marcador de gols?
Víctor Roque, jo crec que cau més a la dreta. Es deixa, i Hendrik és més de davanter.
Ah, sí?
Sí, Marcelo? Sí, eh?
Sí. Jo crec que són dos davantercentres amb mobilitat, no? El Víctor Roque sí, que es cau una mica més a la banda, l'Hendrik entra centrals, però fins i tot per l'edat, amb molta explosió, amb pilotes a fer carrera de 40 metres, intentar sempre buscar la vida contra els centrals, però jo veig els dos més davantercentres. El problema és aquest, seran baix els dos. El Víctor Roque no farà més d'1,73 m. I això per jugar a Europa tens que ser molt bo.
És que és estil Kun Agüero, no? Una mica és estil?
Sí. I si mires Agüero quan surt d'Argentina per venir a jugar aquí a Europa, tenia moltes coses que millorar també, eh? El Luis Suárez també. Per això que jo dic, són coses que es poden afegir al joc.
Romario media 1,90.
No, quan feia Romario?
Tant de bo se li assembli en una ungla, ni que sigui, Àngel, eh?
Metro 70...
U68.
U68.
I Hendrik, U73, també.
U Baixinho.
Romario segur que quan el veies amb 17 o 18 anys, quan l'agafava la pilota deies, aquest és diferent, eh? No?
Exacte, és completament diferent dels dos, era una meravella.
Jo crec que el Barça s'hi fixa per primer cop en els Jocs Olímpics de Seul, que em sembla que hi va Romario, intenten la seva contractació i no poden, i el que arriba en aquella època és Aloisio, que em sembla que també va jugar a aquells Jocs i acaba arribant després al 94, i a Romario després del pas pel PSV Eindhoven, que és qui el fitxa.
Bé, llavors, Pau, al Brasil, què es diu de Vitor Roque i el Barça? Se'n diu alguna cosa als mitjans?
Es dona pràcticament per fet, que s'està negociant i que és qüestió doncs, de saber si s'incorpora aquest mateix estiu o si el Barça deixarà que acabi la temporada amb l'Atlético Paranaense. Aquí la temporada és per any natural i per tant doncs, significaria que s'incorporaria el Barça al mes de desembre.
Val. Molt bé. Escolta, de Luis Suárez i de la seva retirada, que he sentit no, moltes informacions la setmana passada que tenia el genoll fotut, però si avui ha marcat, avui ha guanyat Gremio 5-1 i ha marcat, no?
Sí, però el preserva molt, fora de casa juga poc, en molts desplaçaments no va convocat, quan el camp és de gest artificial ja directament ja no juga, i bueno, es diu que està negociant amb la directiva del Gremio doncs, els pactes per la retirada, diu que té molt dolor, té una artrosi al genoll, que no aguanta i que després s'esforça, però que després de cada partit que es veu que passa horrors del dolor que li fa el genoll, i es diu que bueno, que s'està més o menys plantejant la retirada, però ell de moment no s'ha pronunciat. Ha sortit a la premsa, sí que sembla que, bueno, que fa tractaments després de cada partit i en teoria que està negociant pactant amb la directiva del Gremio doncs, aquesta retirada perquè pràcticament els deixa tirats. Acaba d'arribar fa res, portem un terç de la Lliga, és la gran estrella del Gremio i bueno, veurem, doncs, de moment va bé, va segon o tercera mateix i clar, si es retira mitja temporada doncs els deixa una mica tirats, però si realment no pot més amb el genoll, tot i que si el veus jugar, pateixes perquè sembla que no arribi bueno, el Suárez que hem vist els últims anys, però segueix fent gols a cabassos i avui ha marcat una golejada del Gremio.
Sí. Doncs a veure, ja ho anirem seguint, eh? A veure què passa amb Suárez, si realment es retira o no en les pròximes setmanes.
El que em sembla, Aleix i Pau, jo crec que Pau estava tornant a l'estadi del Palmeiras perquè jo soc a casa, al sofà, i arriba molt més fàcil la informació. L'entrenador del Gremio, Renato Gaúcho, va donar l'hora de premsa després del partit i va dir que sí, que té dolor, perquè al mig de setmana van desmentir, no? El Suárez va celebrar un gol com fent una senyal de que estan bojos, alguna cosa així. Va confirmar que sí que té molestes al genoll, però també va dir que estan passant coses. I això que està tan famós a dir per aquí, no? Que està passant alguna cosa. Jo crec que no m'estranyaria si busqués una sortida per jugar en camps millors, en gespes més amigables, per així dir, i qui fos jugar als Estats Units amb el Messi.
No fotis.
No em semblaria molt estrany.
I amb Busquets, que ahir es va fer oficial ja també, que fitxa per l'Inter Miami, com us van dir Sergio Busquets. Tot apunta que a mitjans de juliol els presenten. Pot ser que sigui una presentació amb els dos, a nivell allò, amb show, una cosa que doni la volta al món. I si no hi ha cap canvi d'última hora, el 21 de juliol ja podrien debutar tant Messi com Busquets en un Inter Miami Cruz Azul mexicà.
Que espavilen, que espavilen a l'Eix, que ha tornat a perdre 4-1 i fa 7 partits i no guanyen, que perden.
Sí, sí, va al QE i no se salva ni...
No, que són franquícies, que no baixen.
Com que no baixa ningú.
Ahir no passa res, ni baixen, ni pugen, ni res.
Vaya festa. Que sobre Luis Suárez havia arribat a escoltar que Gremio li podia posar una clàusula anti-Miami, que si marxava o deixava el club per problemes físics, que no fos per anar-se'n a Miami a jugar.
Home, jo ho entendria, realment.
No? I serà un equip que treballarà molt defensivament.
Ja veuràs, ja. Marcelo Blechler, Pau Ramírez, escolta, obrigado, moltíssimes gràcies. Anem parlant amb Vitor Roque, que està ara mateix està... El més calent és a l'Aigüera,
no, Vitor Roque. M'has deixat preocupat, Pau? M'has deixat preocupat.
Sí, el seu
a mi em costa veure-li, espero equivocar-me.
No ha baixat el polze del tot, l'ha deixat a mitges.
Sí, però el dit baixava.
Sí. Pau, una abraçada, un plaer, com sempre. Obrigado.
Gràcies, una abraçada, un plaer.
Marcelo, t'anem seguint a TNT Sports. Una abraçada, obrigado.
Una abraçada, bon programa, adéu.
Adéu, adéu. A veure què està passant a l'Argentina, anem a Ràdio Nacional.
A veure, porque después trueno... Si llega tarde.
Ha actuat un tio que es diu El Trueno, ara mateix, unes cançons espectaculars del Trueno.
Un mal novio. Es Roncaglia.
No, Facundo,
imagina't.
Facundo Sebastián.
Ex de l'Espanyol.
És el que actua?
Actua fotent puntades, no? De peu a tort i a dret. No, ara estan projectant un vídeo molt xulo, ho estic veient aquí en vivo, ho estem veient aquí a l'estudi. Estan projectant unes imatges de Riquelme jove, no? Amb boca, fotent golaço, espectacular, quin vídeo, tu.
Que tio va jugar al Barça, eh?
Sí.
Que tio va jugar al Barça.
Topo Gijo, eh? Te'n recordes?
Un any.
Sí.
Un any i després va marxar.
Quin espectacle, amb el 10 a l'esquena.
4-4, el Villarreal.
El Villarreal va fer història, va portar a les semifinals de la Champions. Bé. La Champions que guanya el Barça a París, que hauria pogut ser rival.
I feia el penal aquell.
Que feia el penal.
A la final,
no? A la final, sí.
Viatura Alemán.
A la final de París, era. Hauria estat un Barça de Real, eh? No hauria canviat la història.
I hagués palmat el Barça.
No.
Amb gol de Riquelme.
Sabeu de què parlarem en les pròximes setmanes? D'Mbappé parlarem. I del Madrid. Sí. Això no s'ha acabat.
Jo
tinc la teoria que no s'ha acabat, això. Per molt que digui jo em quedo i l'altre digui la plantilla està tancada, Florentino... Aquesta, no? No creieu que hi haurà serial?
Home, jo no veig a José Luis Joan de titular ahir.
Bueno, és que el nou no l'han ocupat, el dorsal nou, al Madrid.
Per això.
Jo el que no veig és Mbappé jugant de nou.
Ja, bueno, per d'això.
No? Portarà el dorsal 9 i jugarà on vulgui, no?
No? A Carleto. Jo aquí.
A on vulgui, no, perquè la banda esquerra està ocupada.
Això per Vini, va, això tens raó. No sé, van sortint informacions...
Que és la posició que més li agrada a Mbappé, eh?
Ja.
La gent propera al Madrid diuen que té la plantilla tancada. A mi m'estranyaria que 25 de juny, bueno, 26 avui ja, realment donis la plantilla per tancada, vamos.
No, i que si Florentino parla directament amb l'emir de Qatar, que té poder per fer-ho, ni el Khelaifis ni Luis Enrique, que Luis Enrique sembla que està a punt de signar pel PSG, ni ningú. Vull dir que ja en parlarem, ja, d'aquest cas. Escolta, ho deixem aquí. Que ha de venir el Mundet amb el Mercato del Barça de bàsquet i després parlarem de Marc Márquez. Escolta'm, t'ha de pega, aquest nano.
No hi ha manera.
I no hi ha manera. I cau, i ara s'ha fracturat no sé què, i avui no ha pogut córrer, i l'altre dia també. Sap greu, la veritat és que sap greu pel nano. A veure si s'aixeca d'aquesta, també. Àngel Pich Alonso, Dani Solsona i Àlex Pintanel. Un plaer. Fins diumenge vinent. Una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu. Bona nit. Saperes, gràcies.
Bona nit, París.
Vinga, demà més. Fem una pausa i rematarem el Tu diràs amb una mica de bàsquet i de motos.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Provocació Plus. Plus. Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
A Romaquruma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaquruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana us convidem a descobrir la història que s'amaga darrere de Surfing USA, un dels clàssics dels Beach Boys. Si us ve de gust escoltar-la, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. RAC 1.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió vitalícia i vivenda. Els de casa. Els de sempre.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 3 quarts d'una de la matinada. Torna a entrar el mundet a l'estudi, com us deia abans, hem de parlar ja del Mercato del Barça de bàsquet. Amb dos noms propis, mundet, començarem amb el primer, que és el de Sertac Salli.
Sí, hem estat parlant amb ell, és un dels tres jugadors que acaba el contracte la temporada vinent, juntament amb Mike, Toby i Kyle Kuric. D'entrada, valoracions de la temporada del jugador turc del Barça de RAC 1. Hi ha una pregunta que plana en l'ambient i que té a veure amb el que parlàvem fa una estona a la tertúlia, la diferència de com el Barça s'ha aixecat aquesta temporada des de la patacada de Kaunas respecte a la temporada passada amb la patacada a la Final Four de Belgrat. Doncs diu Sanli Garracu que és una qüestió molt complexa i que no es poden establir comparacions, però que en tot cas l'equip es maneix moltíssim aquest títol de Lliga.
Són dues temporades diferents i dues maneres diferents d'acabar la temporada. No es pot comparar si hem fet bé una cosa o una altra. 10 mesos de temporada és molt de temps, amb molts alts i baixos i moltes emocions, però al capdavall hem sobreviscut i n'estem molt contents. Ens mereixem aquesta victòria i ens mereixem aquest títol.
Segona qüestió, Aleix. Sertac Salli, com et deia, és un dels tres que acaba el contracte. Durant tot el curs, diguem-ne, hi ha un mal Andra, diguent que Sanli plega, que Sanli marxa. Doncs compte, segons ha pogut saber RAC 1, la continuïtat del turc no està ni molt menys descartada. És més, fonts del Barça expliquen que la seva renovació és a prop. És una continuïtat amb una rebaixa de sou i aquestes mateixes fonts afegeixen que està ben encarada. En aquesta conversa de RAC 1, el jugador diu que ara mateix està tot obert. donant a entendre que no hi ha una decisió presa.
No sé què passarà amb el meu futur. Vull asseure'm i parlar-ne. De veritat que no ho sé, però estic encantat. Veurem què passa.
Vols quedar-te, potser?
De veritat no sé què passarà. Puc quedar-me, puc anar-me'n, no ho sé. Ara mateix no sé res, creu-me.
Deixa'm que et canviï la pregunta. Com us trobeu a Barcelona, tu i la teva dona? És la teva primera experiència a l'estranger?
Exacte, és la meva primera experiència fora de Turquia. M'hi trobo increïblement bé i han sigut 2 anys magnífics. Puc seguir o no? El futur dirà.
Tot obert. Un Sàlnic que parlin de vacances, pendent també de decidir si se'n va o no amb la selecció del seu país per jugar al torneig classificatori preolímpic.
Doncs a prop la renovació, veurem què acaba passant si es tanca o no la continuïtat de Sertac Sandri. El Mundem ha demanat, per cert, que recuperi un tall del general manager de la secció, Joan Carles Navarro, aquí a RAC1, el dia que el Barça guanya la Lliga i l'entrevistem al Tudiràs. En relació a la planificació de la temporada vinent amb les retallades, deia això Navarro.
Tens la idea clara de l'equip d'any que ve, més o menys?
Sí. I tant que la tenim clara ja fa temps, el que passa és que molts jugadors que el millor vols i tenen unes altres ofertes, hi ha el tema del draft, hi ha el tema de NBA, i bueno, tenim diversos plans, tenim un pla, però el que té que ser és que estem per guanyar tot.
Tenim un pla i el pla és per tornar a intentar guanyar-ho tot. Això ens serveix per introduir un altre nom, no?, del Mercato, que és James Nagy.
Sí, aquest document de veu a l'eix és del 20 de juny, el draft va ser el 22 i aquell dia vam saber que el Nigeria sortia escollit en el número 31, primer de la segona ronda del draft. Això fa que hagi de negociar, si vol anar cap als Estats Units, un contracte amb Charlotte, que és allà on han anat a parar els seus drets, perquè en l'escala de salaris de la NBA només hi ha determinats els contractes dels jugadors de primera ronda. He fet un petit exercici pariser, que és quin contracte han signat els números 31 del draft, la posició en la qual ha sortit escollida James Nagy. L'any passat, Andrew Nimhardt amb Indiana, 2,2 milions de dòlars. Fa 2 anys, Isaiah Todd amb Washington, 1,5 milions de dòlars. El 2020, Tyrell Terry amb Dallas, només 350.000 dòlars. Per tant, hi ha de tot, és molt d'hora encara per saber què passarà amb Nagy, que anirà a fer la Lliga d'Estiu a Las Vegas, que comença el dia 7. És un procés habitual en els casos de les eleccions del draft, on la franquícia coneix de primera mà el material que ha escollit, veuen quin és el punt de maduració en el qual es troba el jugador i a partir d'allà doncs prenen una decisió de què fer amb ell. Si diuen, nano, cap aquí, o el volen foguejar encara una mica més. Foguejar-lo vol dir anar a la G-League o quedar-se a Barcelona. Charlotte és un equip que després del traspàs de Mason Plumlee va necessitat de jugadors interiors, té massa salarial i fa pinta que aniran molt forts en l'agència lliure per buscar un center. No estem dient que James Nagy hagi de ser el center titular de Charlotte Hornets, sinó que és una posició que tenen que treballar, o han de treballar, per dir-ho ben dit, molt fort aquest estiu. El paper de Nagy, doncs en funció de com acabi configurada l'estructura de l'equip per dins aquest proper estiu. El ritme dels Hornets sobre Nagy serà lent, el Barça en canvi necessita saber què vol fer el jugador quan abans millor. I el jugador estarà mateix al mig.
Per tant, tot obert, no?
Tot obert. Sí, una cosa, però és important recordar. La sortida, la clàusula de sortida de James Nagy, escrivia avui el company de Mundo Deportivo, José Huguet, que són de 800.000 euros. Per tant, si li ha de sortir a compte per ser cap als Estats Units, ha de negociar un contracte a l'alça. Un contracte a l'alça vol dir que el que veuen s'ho creuran. Jo confio que hi haurà una reunió aviat entre els agents de Nagy i la franquícia, Mitch Kupchak, el general manager dels Lakers, és ara el general manager de Charlotte, per veure una mica, per saber quins són els plans, en funció, insisteixo, de com el vegin madurar en aquesta Lliga d'Estiu de Las Vegas, ens donarà pistes si va cap a un costat o cap a l'altre.
Molt bé, Mundet. De la resta del mercat, o vols destacar alguna cosa
sí,
més?
Sí, mira, bàsicament, un ex de la penya, Derek Willis, que ha fitxat per l'Efes d'Istanbul, un ex de Manresa, l'Ocmeic deixa Granada, han presentat Ergin Ataman a Atenes amb el Panathinaikos. És per posar-hi crispetes, això, la relació d'Ataman amb el Panathinaikos donarà molt de joc. La Virtus de Bologna ha sortit avui publicat a Itàlia, que va rere Kyle Guy. La notícia del dia, la derrota de la selecció espanyola femenina a la final de l'Europeu, han perdut 58-64 contra Bèlgica. Amb la selecció espanyola, Caral Casas i Sílvia Domínguez, dues catalanes, amb les belgues, una jugadora del Cadí la Seu, Elis Ramet, És la segona jugadora del Cedis que es penja la medalla d'or en un europeu rere Andrea Vilaró.
Doncs mira, ha situat també Cadí la Seu com a campió d'Europa, aquesta jugadora.
Ni que sigui mínimament, perquè realment no ha jugat.
De segona. No ha jugat la final, no?
Però... ha jugat tres partits dels,
l'europeu.
Sis que ha jugat Ramet amb Bèlgica aquest estiu.
Molt bé, Mundet, demà seguim pendents de tots aquests moviments.
I tant.
Gràcies.
Bona nit.
10 i la 1, de seguida Marc Márquez.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Ara ho tindràs més fàcil que mai per aconseguir el teu nou cotxe. Vine als Easy Days de Motor Múnich Terrassa del 26 al 30 de juny. Ofertes exclusives en vehicles d'ocasió i seminous amb descomptes increïbles. Unitats limitades. Concerta cita i aconsegueix 1.000 euros de descompte. Truca al 93 720 75 80 o entra a motormunich.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional i ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 2:15 a 2 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 2:15 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1.
GT RAC 1.
Aquest diumenge hem tingut Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i, al igual que la setmana passada, que diumenge passat, Marc Márquez tampoc ha disputat la cursa gran. Quim Salvador realment està de pega, el pilot cerverí.
Sí, 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 l'equip Repsol Honda ho ha comunicat poc abans del warm-up, cap a 9:45 del matí, que Marc Márquez, que sí, que va fer ahir l'esprint, però que havia tingut una caiguda a la Q1, havia passat revisió mèdica avui a primera hora i que els metges l'havien declarat no apte per sortir a córrer, perquè, diu textualment el comunicat, les lesions que es va fer la setmana passada a Alemanya havien empitjorat. I el mateix Marc Márquez ho ha explicat a la Zone. Y ha dicho que él ya había decidido no correr hoy antes de ir a ver las mechas.
He pasado mala noche, sobre todo ayer después de la sprint race ya... O sea, no solo que estaba triste, pero estaba con dolor también y eso pues, pues esta noche lo he sufrido bastante y esta mañana pues me he levantado y he ido directo al Medical Center para decirles que no quería correr, pero luego también han visto que la fractura de la costilla pues se había desplazado un poco y nada, pues toca descanso, reposo y este mes y medio de paro me vendrá bien.
Val la pena escoltar també l'explicació d'Àngel Charte, director mèdic de MotoGP, que és qui ha decidit que Marc Márquez no estava en condicions de disputar la cursa d'avui. I és que amb la caiguda d'ahir a la Q1 va empitjorar la situació de la costella que tenia fissurada.
Esa pequeña fractura ha aumentado, es decir, se ha desplazado con el riesgo que conlleva esto, porque es la parte de la costilla está un pelín desplazada hacia arriba y puede afectar a la pleura parietal y dar lugar pues a procesos de tipo respiratorio versus neumotórax. he decidido que no puede salir. Es una decisión pura y dura médica, no de otra índole.
En tot cas, i el no participar avui a la cursa, diguéssim que la crisi continua i s'amplia. És una altra cursa sense aconseguir un bon resultat, de fet, sense ni sortir a córrer. Atenció, Aleix, perquè avui ha parlat Alberto Puig, director de l'equip Repsol Honda, que no va anar a Alemanya per una qüestió personal, i ha parlat clar del futur de Marc Márquez. El cerverí té contracte amb Honda fins al 2024, és a dir, el que resta de temporada i un any més. Però fa dies que hi ha xup-xup al paddock i no és d'estranyar, veient la situació d'Honda, que un campió com Márquez pugui voler intentar un canvi de marca abans d'acabar el contracte amb Honda. Alberto Puig, director de Repsol Honda.
Crec que cada persona és lliure de fer el que vol a la vida. I Honda no és una empresa que vulgui retenir persones que no estan contentes de ser-hi. És clar que tenim contracte amb ell, però Honda també respecta molt en Marc. Vull pensar que continuarà basant-me en el contracte, però no tinc una bola de vidre.
Per tant, porta oberta si Marc Márquez vol marxar. És cert que Alberto Puig no és la màxima autoritat d'Honda Racing Corporation, el departament de curses d'Honda, però sí una persona important dins de l'àrea esportiva de la marca de l'ala daurada. De moment, Marc Márquez el que diu és que vol desconnectar i meditar. Té 5 setmanes abans de la propera cursa a Silverstone i és un bon moment per pensar i també, evidentment, per veure si en aquestes 5 setmanes Honda porta alguna millora a Anglaterra.
Tiene que pasar el tiempo ahora. Tiene que pasar el tiempo porque una de las cosas que siempre me han enseñado, insistido y que creo que es bueno es no tomar decisiones ni decir cosas en caliente, sino que ahora pues necesito estas vacaciones, necesito estar en casa, tranquilo, pensar, reflexionar y a partir de allí pues en Silverstone volverme a subir a la moto y viendo cómo, si cambia la situación o no.
En tot cas, Marc Márquez diu que s'ho vol pensar i que continua compromès amb Honda, però el seu mànager, Jimmy Martínez Recasens, s'haurà de moure per buscar vies de sortida, perquè en aquest moment tampoc n'hi ha cara de, no n'hi ha cap de massa clara.
Marc Márquez, acapara la majoria dels focus d'interès, tot i que no puja la moto i no disputi aquesta cursa, que s'ha fet al migdia, i que ha guanyat el de gairebé sempre, Quim Pecovanyalla.
Sí, és el gran dominador del Mundial, vigent campió, quarta victòria de la temporada en cursa gran, setena si sumem els sprints, se'n va de vacances més líder, després d'encadenar també la segona victòria consecutiva a Assen, cosa que no feia ningú des de Valentino Rossi als anys 2004 i 2005. Sentim Bañaia, declaracions a DAZN.
Estoy muy contento, pues he hecho un buen trabajo, mi equipo otra vez me ha dado lo que pedía. Ayer, gracias a la sprint, he visto lo que me faltaba más y hoy lo hemos encontrado. No ha sido fácil, pero estoy muy contento. Terminar así primera parte de temporada era muy importante y estoy muy feliz.
Marco Bezzecchi, que tenia la pole i que va guanyar ahir l'esprint, ha arribat segon.
I la bona notícia pel motociclisme català ha estat la tercera posició d'aquest pòdium del Gran Premi dels Països Baixos. L'aconseguida Aleix Espargaró, és el primer podi de la temporada.
Sí, tot i que el granollerí d'April li ha passat per meta quart, però s'ha beneficiat de la penalització Brad Binder, que ha arribat davant seu, però que havia accedit als límits de la pista a l'última volta, el Revolt 8, tenint ja una amonestació. I com ja li va passar ahir a l'esprint, això li ha costat el podi. Per alegria d'Aleix Espargaró, que se n'havia donat i que per això no ha volgut assumir riscos intentant-lo avançar.
Me ha costado mucho porque a derechas la moto se movía muchísimo, he partido la ala con Marini en la salida y prácticamente de derechas tenía que cortar mucho antes, pero al final ha salido bien la carrera, no podía pasar a Binder, era increíble lo bien que iba cerrando los huecos, pues tenía algo más de ritmo, pero sinceramente no le podía pasar, así que he dicho, estate pegado a cero, que tenga que arriesgar, que no tenga margen, y así ha sido, iba derrapando por todos los lados Brad y al final ha hecho un error y creo que nos merecíamos este podio.
Brad Binder, que ha acabat quart, cinquè Jorge Martín, sisè Àlex Márquez, desè Augusto Fernández, el debutant mallorquí de GasGas, i dotzè el madrileny d'Aprilia, Raúl Fernández. Maverick Viñales ha caigut i el valencià Iker Lecuona, que substituïa Joan Mir a l'equip Repsol Honda, s'ha retirat per un problema tècnic. Mirem la general de MotoGP, líder Pecco Bagnaia, segon Jorge Martín ara a 35 punts, tercer Marco Bezzecchi a 36. La lluita pel títol sembla que és cosa d'aquests tres, perquè el quart, que és Brad Binder, és a 80 punts.
I estem ja completant, pràcticament la meitat del campionat de motociclisme, d'aquest Mundial de Motociclisme. A Moto2, com ha anat, Quim?
Doncs primera victòria mundialista de Jack Dixon en una cursa que ha tingut diversos líders i canvis de guió. S'havia escapat des de la pole Alonso López, l'han atrapat, s'ha posat líder Dixon, s'ha equivocat en una frenada, s'ha posat el líder Ogura. Dixon l'ha tornat a atrapar i l'ha avançat, una mica agressiu, però correcte segons els comissaris de cursa, i per tant el pilot anglès de l'equip Espar ha pogut celebrar el seu primer triomf mundialista. Ogura ha arribat segon i el murcià Pedro Acosta tercer, amb polèmica també, perquè li havien posat una volta llarga de penalització per haver-se saltat la xicana d'entrada a meta, 7 voltes pel final. Ho ha fet per evitar una caiguda, perquè ha estat a punt d'anar-se'n a terra, i al complir aquesta penalització discutible, ha fet malament la volta llarga i li haurien hagut de fer tornar a repetir, però llavors no li han fet repetir i els equips rivals han presentat reclamació. En fi, Acosta, amb el tercer lloc d'avui, ha retallat punts al líder Toni Arbolino, que ha acabat setè. El murcià és ara 8 punts de l'italià a la general del campionat. Els catalans, Albert Arenas, 9è, i Jeremy Alcoba, 15è.
Igualadíssima, aquesta categoria de Moto2. I la petita, Moto3?
Victòria de Jaume Macià, que s'ha estrenat enguany, amb avançament a l'última xicana a Yumu Sasaki, que ha arribat segon. El tercer, el turc Denis Onyu, el català Xavi Artigas, 14è, mal cap de setmana pel líder Dani Olgado, que sortia últim, ahir no va tenir un gran dia a la qualificació, ha caigut i malgrat que ha volgut acabar la cursa ho ha fet sense puntuar. Tot i això, Olgado es manté al capdavant de la general de Moto3, ara amb 16 punts de marge sobre el guanyador d'avui, Jaume Macià.
La pròxima cursa és d'aquí a un mes llarg, no?
Sí, 5 setmanes de vacances pels pilots i tota la gent del Mundial, pròxim Gran Premi, el de la Gran Bretanya, a Silverstone, el primer cap de setmana d'agost.
Molt bé, Quim, a descansar també. Gràcies. Bona nit. Fins a l'agost, no torna al motociclisme. I abans de marxar, Marc Morales. Hola, què tal?
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Hem d'escoltar Carlos Alcaraz, que ha guanyat avui el torneig de Queens i que ha recuperat el número 1 de l'ATP de tennis.
Així és, el murcià s'ha desfet de l'australià Àlex de Miñar per un doble 6-4 en el seu primer torneig a la superfície verda aquesta temporada i suma el seu primer trofeu en herba. Alcaraz ha anat de menys a més durant el torneig i s'ha adaptat d'una forma molt ràpida a la superfície més difícil del tennis. Així ho ha repassat després de guanyar el trofeu.
No vaig començar gaire bé el torneig. He hagut d'anar adaptant els moviments a la nova superfície. Necessitava agafar experiència sobre herba. Ha sigut una setmana fantàstica. He acabat amb molta energia, mostrant un bon nivell, i per tant, és una bona manera d'arribar al Wimbledon.
Coming to Wimbledon like this is so what?
Alcaraz ha tancat una setmana extraordinària en el que ha sigut campió en el seu debut a Queens. Aquest ha estat únicament el seu tercer torneig sobre herba de la seva carrera, tot i que ha patit una mica abans del segon set, on ha reclamat l'assistència als fisios per molèsties a l'abductor de la cama dreta, però ha pogut continuar i guanyar el trofeu. Ara li toca recuperar-se a Carlos Alcaraz al 100% pel torneig més important de la temporada, on Djokovic és el màxim favorit després de guanyar els últims 4 Wimbledons. Mentrestant, Alcaraz buscarà el seu segon gran slam i el 8è títol de la seva carrera al All England Club.
Això comença la setmana vinent, a partir de diumenge vinent comença Wimbledon. I ho rematarem amb una magnífica notícia per la natació artística espanyola i catalana, perquè han guanyat 4 medalles a l'europeu, 3 de les quals d'or. La medalla d'or a la final lliure, l'última prova de l'europeu que s'ha fet a Cracòvia, Polònia, també hi han fet or en la rutina tècnica i en el duet mix lliure, i una plata en l'exercici tècnic. Per tant, 4 medalles. Felicitats a la natació artística espanyola amb moltíssimes catalanes, com sempre. Com deixem el partit de Boca Argentina? Què diu la Ràdio Nacional Argentina?
El primer turno, Arsenal cayó 2-0. Platense.
Estan repassant la jornada. De moment, Boca 4, Argentina 2, amb un gol de Riquelme per Boca i un gol de l'Argentina per Leo Messi, en aquest homenatge a Juan Román Riquelme. Real, si queden 20 minutets de festa a la Bombonera de Boca Juniors. I les portades, Marc, suposo que Alcaraz, no?, protagonista també els fitxatges del Barça.
Protagonista, sí. Hi ha, per exemple, el Mundo Deportivo destaca en portada Vitor Roque 2029, a la línia que estem comentant abans del Tu Diràs, amb una foto d'ell celebrant un gol, i també dona moltes xifres, els 35 milions més 10 en variables, 1.000 quilos de clàusula i l'acuerdo final quedarà sellado en breve. Després l'esport també, com comentaves, urge vender, amb la foto de Joan Laporta al mig, a la seva dreta Mateu Alemany, a la seva esquerra Deco, i després l'Englet, Umtiti, Idés i Collado, que són les operacions que s'han de tancar abans del 30 de juny pel balanç de la temporada 22 i 23.
L'esportiu per on tira?
L'edició en català del diari diu, amb una foto amb Edu Castro amb el trofeu de Lliga, veníem d'on venim, el triplet en reforça molt. Amb una foto d'ell en portar, i també destaca canvis en mesura en el futbol femení, la secció del Barça.
I a Madrid?
El diari Marca obre amb Carlos Alcaraz primero en Inglaterra. Su victoria en Queens avala sus posibilidades para Wimbledon con 20 años y 51 días y ha ganado en todas las superficies un título superando en precocidad a Federer, Nadal y Djokovic.
¿Y las?
Y la AS destaca: el gol está en casa. Rodrigo Vinicius tendrán que asumir mayor responsabilidad anotadora tras la marcha de Benzema.
Doncs tot això tindreu de mala premsa. Gràcies, Marc.
A tu, Aleix.
A descansar, bona nit. Gràcies al Daniel Puntí Prats, a les Vies de So, un diumenge més aquí al Tu Diràs i a tota la redacció d'Esports. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Pedro Sánchez carrega fort contra els mitjans de comunicació conservadors d'Espanya. Els acusa, sense dir noms concrets, d'haver difamat i dit mentides sobre ell i els seus ministres per debilitar el govern espanyol i també d'haver-ho fet sense miraments. En una entrevista aquesta nit amb Jordi Évole a la Sexta, el president del govern espanyol ha criticat la dreta mediàtica, política i econòmica, entre d'altres per haver difós la idea de que cal derogar el sanchisme. Ho compara amb els discursos de Donald Trump als Estats Units.
El trumpisme al final què és? Uno, es la deshumanización del adversario político, es lo que han hecho durante estos últimos 5 años con ese malvado sanchismo. Dos, es el cuestionamiento de los resultados electorales cuando no son los que a ti te gustan. Y tres, es el incumplimiento de la legalidad. Esto que llaman el sanchismo no deja de ser una burbuja que han inflado a lo largo de estos 5 años.
També ha admès que durant anys ha subestimat aquest discurs verinós, diu, de les dretes, i que això ha estat un error. A banda, Sánchez ha assegurat que el que més li ha dolgut d'aquesta legislatura són les referències a ETA i ha admès que l'error més important dels últims 4 anys han estat les equivocacions amb la llei del només sí és sí. Moscou recupera parcialment la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de l'intent de rebel·lió militar del grup Wagner, tot i que el dia encara no serà laborable a Rússia, ja s'han aixecat totes les restriccions que es van imposar durant l'intent de cop d'estat dels mercenaris. Recordem que aquesta mena d'exèrcit no oficial que lluitava a les ordres de Vladimir Putin es va revoltar per les condicions amb què lluiten a Ucraïna i es va dirigir cap a Moscou amb desenes de milers d'homes armats i tancs blindats. Finalment, però, van fer marxa enrere després de la mediació de Bielorússia. A hores d'ara, Putin no ha parlat, tampoc se sap què va pactar Wagner amb Bielorússia, només que els soldats que han participat a la rebel·lió no seran jutjats i que el seu líder, qui va encapçalar la revolta, Yevgeny Prigozhin, es podrà exiliar a Bielorússia. El país, com dèiem, recupera ara la normalitat a l'espera de saber si aquesta revolta armada beneficiarà una Ucraïna. Precisament aquest diumenge, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha trucat Volodymyr Zelensky per analitzar la situació i per reiterar que els continuen donant suport. A Grècia, el partit conservador Nova Democràcia de Kyriakos Mitsotakis governarà amb majoria absoluta al país. Amb el recompte de vots pràcticament acabat, el Parlament grec també hi haurà representants de 3 partits d'extrema dreta, 2 d'ells per primera vegada. Des d'Atenes, corresponsal de RAC1, Anna Montraveta.
Les eleccions gregues fan un pas cap a la dreta i l'extrema dreta s'emporta 19 escons més que les darreres eleccions del 21 de maig. El primer ministre dels pròxims 4 anys continuarà sent Kyriakos Mitsotakis, de polítiques neoliberals i conservadores. Durant el discurs de la victòria ha defensat que la Nova Democràcia és el partit de centre dreta més fort d'Europa i que, tot i tenir un resultat semblant al de les eleccions passades, la diferència amb el partit opositor és més gran. El cap de l'oposició és Alexis Tsipras, de Syriza, formació d'esquerres. En el seu cas, durant el discurs, ha lamentat la pèrdua de gairebé un 3% dels vots i ha criticat l'entrada de l'ultradreta al Parlament, argumentant que és un resultat negatiu pel país i que hauria de preocupar a tots els ciutadans. Tsipras ha acabat dient que posava la seva posició a disposició dels membres del partit.
Més coses. L'operació tornada de Sant Joan ha estat més esglaonada que altres anys. Aquesta tarda hi ha hagut retencions, però no han estat tan importants com les de l'operació sortida o com les d'altres festius. El dia ha començat amb l'incendi d'un autocar a la P7 a la Jonquera, que no ha deixat ferits, però sí que ha provocat cues en aquest tram durant tot el dia. També hi ha hagut retencions a la zona de la costa a mesura que avançava a la tarda, principalment a la C32 Nord, entre Arenys i Argentona, i entre Cabrils i Alella en sentit Barcelona. I també a la P7, amb aturades sobretot entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud. La bona notícia, però, és que en tot el cap de setmana no hi ha hagut cap víctima mortal a les carreteres. I un últim apunt, perquè la Guàrdia Costanera dels Estats Units obrirà una investigació oficial per saber exactament què va passar amb el Titan, el submarí que va implosionar la setmana passada amb 5 persones dins quan viatjaven a veure el Titanic. Una setmana després de la desaparició del submergible, les autoritats han convocat oficialment una junta d'investigació per estudiar el cas. Segons han explicat en roda de premsa, intentaran descobrir què va causar exactament la implosió i, a més, també faran recomanacions a les autoritats per decidir si cal aplicar sancions civils o sancions penals. I ara els esports amb Marina Garrido.
L'Aldenc és nou equip de segona divisió després de superar el Real Madrid Castilla en el play-off d'ascens. Una fita històrica tenint en compte que l'equip de la ciutat d'Elda, Alacant, torna a la segona divisió 59 anys després. La nit en què la selecció espanyola femenina de bàsquet ha perdut la final de l'Europeu contra Bèlgica per 58-64. Ho ha fet després d'un mal últim quart amb un parcial en contra de 10-21. És el primer títol europeu per les belgues i la segona plata per les espanyoles després de la del 2007. I Carlos Alcaraz recupera aquest dilluns el número 1 del rànquing mundial ATP de tennis després de guanyar la final del torneig de Queens a l'australià Alex de Minaur per un doble 6-4. És el primer títol sobre herba del tenista murcià.
I per agafar el temps, aquest dilluns la calor continuarà de rigorós estiu i fins i tot guanyarem uns graus al Camp de Tarragona. A primeres hores de la tarda descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, que més tard es desplaçaran cap a molts sectors interiors de les comarques de Barcelona per anar desapareixent de cara al vespre. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, aquest punt, aquesta intempestivitat per a una part dels que ens esteu escoltant, que tot just esteu potser tornant cap a casa després d'una llarga nit, atrapats entre aquestes hores intempestives per vosaltres i, en fi, plàcides per tots aquells que senzillament us heu posat al llit a l'hora que tocava i ara tot just esteu obrint un ull, doncs atrapats en aquest xoc de civilitzacions, en aquesta intersecció, ens agrada desplaçar-nos, precisament perquè és una hora bruixa, una hora una mica màgica, a un raconet que ens encanta de la geografia del nostre país, un lloc que no hem volgut revelar mai, que no està al Google Maps, que no cal que el busqueu, és un carreró empedrat dels últims que queden a Catalunya, que ens porta a un edifici sense pretensions arquitectòniques especials, però que té el seu interior i amaga darrere d'una porta robusta, que se li nota en el pas dels anys, de les dècades i diria que dels segles. Al darrere d'aquesta porta hi ha un engranatge de meravelles fantàstiques. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Berlequi. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, com anem? Com tot, Xavi?
És que hi ha gent que m'ha dit que està buscant el Google Maps, després de tants anys intentant localitzar-ho i no es geolocalitza el basar de les sorpreses.
No, és com, mira, el lloc on estem és com, saps l'Àrea 51, que és aquella
ara,
als Estats Units, va aterrissar aquell l'OVNI, el Roswell, l'any 47 i tot això? Doncs és una cosa semblant. És a dir, és una zona que quan vas amb els GPS es perd la cobertura, no hi ha connexió al mòbil, vull dir que és una zona, diguem-ne, protegida, extraordinàriament protegida, i que per tant no s'hi pot
accedir. Ah, bueno, això és una pista també per la gent que ho sàpiga, no hi ha 4G. O sigui, ho sapigueu.
Això mateix.
Aquí a l'entorn no funciona internet. O sigui, ja està.
És que amb prou feina els telèfons fixes d'aquells que en deien de, saps aquells de donar la volta,
ring, 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 i
telefonista, doncs una mica això, vull dir que...
Bé, doncs...
Què tal, com estàs?
Bé, fantàstic. Sí? Venint d'una de les festes majors del país, no?, que és el Sant Joan, la Revetlla. Tu la gaudeixes o no, si no?
Sí, però mira, em sembla que ho hem comentat alguna vegada, quan ets jove ho gaudeixes d'una mena de manera... Llavors, quan et vas fent gran, doncs, bueno, ho veus amb una certa indiferència, però quan tens canalla, llavors, clar, ho veus, no veus la festa a través dels teus ulls, sinó a través dels ulls dels nens. Mm-hmm. I és llavors quan recordes aquelles revetlles en què et feien dormir a la tarda, de fer la migdiada, perquè llavors a la nit representa que hauries d'estar a hores despert i triar els primers coets, les primeres piules, els primers coets dels nens, llavors atrevir-se amb els trons quan ets adolescent. Vull dir que hi ha tota una mena de ritual en què hi ha tota una sèrie d'elements gairebé iconogràfics, la coca de Sant Joan, els avis a casa, que fan que siguin festes, diguem-ne, com molt entranyables. Sí. No per lo que són, sinó per les vivències que te recorden, no? Per els records que t'aboquen, no? Aquesta és la idea, que és la gran màgia que té de Sant Joan, com una mica la Festa Reis, no?
Vull dir que... hi ha un punt, fins i tot, de transició del pas de la infantesa a la joventut, no? En certa manera, no? Una de les primeres festes que els nens deixen de ser nens i comencen a ser adolescents, que els pares potser els deixen anar amb algú altre, no? hi ha un cert trànsit aquí, té aquesta, sí, aquesta sí, màgia del canvi d'època de la vida d'una persona, no? Bé, anem a llegir cartes, et sembla?
Sí, mira, anem a llegir cartes. Mira, les dues cartes que tenim estan datades ja a l'abril. Una és el 17 d'abril, que ens arriba, atenció, des de Brasil.
Epa!
Des de São Paulo.
Ostres,
una postal que ens arriba datada el dia 17 d'abril.
Mira, el Berlegui que... fins i tot s'està emocionant, de l'arribada, sí, de la que... carta des del Brasil. És que és dels lluny, dels punts més llunyans que hem rebut carta, últimament.
Home, és que hem rebut cartes de tot arreu, però és que sí. De... no sé si del Brasil hem rebut alguna postal.
Jo diria
postal,
que
però...
no havíem rebut encara una postal del Brasil.
Ostres,
no?
La veritat és que hi ha un segell, a més, que és un segell més gran. O sigui, han escrit la postal, llavors han afegit el segell, i com que el segell representa que tancava la... o sigui, tapava el nom del RAC1 i el Basar de les Sorpreses, clar, l'han fet, diguem-ne, l'han doblegat el segell i està per l'altra banda. Val. I a més és un segell del Papa Bergoglio, vull dir que...
carai.
De quan va fer una visita al Brasil l'any...